Aigüera.
I amb el cine d'en Víctor Alexandre, amb aquesta secció que ens porta aquest cinema a la xarxa, hem arribat a les 12 i és aquell moment que comencem el que és la segona hora del Més Calent a l'Aigüera.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el Més Calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
I obrim aquest magazín, ara aquesta segona hora, des de les 12 i un minut que són fins al punt de la una, perquè a la una deixarem pas a l'informatiu primer i després el suplement, aquest suplement que fem, aquests programes especials d'eleccions eleccions municipals 2019, avui ja començant amb els caps de llista. Però bé, és el moment de saludar i donar la benvinguda a aquesta hora del matí a l'Abel, perquè ell ens explicarà quins són els continguts que tractarem avui a l'informatiu. Abel, bon dia, bona hora, benvingut.
Bon dia i bona hora, gràcies, sintonia, que hi som.
Vinga.
Divendres, 10 de maig, la majoria de partits polítics de l'Escala, han iniciat la campanya electoral a les municipals. Han començat aquesta mitjanit amb l'enganxada de cartells. No has vist, Joan, al sortir al carrer
avui,
que hi ha un altre ambient?
Sí, senyor, avui es veia. Com he arribat aquí a la plaça, ja he començat a veure cares d'aquestes que no havia vist en les altres eleccions, perquè n'hi havia hagut molt poques.
Sí. A veure quants candidats repeteixen.
Pues que repeteixen amb...
De cap de llista.
A les municipals.
A les municipals de l'Escala.
Un, dos?
Repeteixen. Hi ha un que repeteix de cap de llista amb un altre partit.
Ah, vale. Sí, amb Llucera. Sí, amb Víctor.
Amb Víctor Puga, candidatura de Progrés, jo a nosotros.
Nosaltres, exacte.
Entremig, tots de cares noves, en Robert Bosch, Junts per Catalunya, en Extrems, sí. Esquerra Republicana, Carles Carlà, agent de l'Escala, Albert Pons, en Comú l'Escala. Quins deixem? Perfecte. Sembla que són aquests. I Joan Santís, a la CUP. Avui comença, certament, i ho deies, la ronda d'entrevistes als caps de llista. Comencem amb el mateix ordre que vam fer en la ronda de precampanya. Comencem amb gent de l'Escala i Carles Carlà. Els partits han enganxat els seus primers cartells. Junts per Catalunya i la CUP ho faran avui. Nosaltres a l'Escala no en penjarà. Totes les formacions afronten 15 dies de molta feina i molta il·lusió. Comerç local. La UBET lliura el mòbil de la campanya de Sant Jordi. La premiada ha estat Susana Caselles per una butlleta dipositada a la botiga de moda infantil La Tortuga Blava. Aquest cap de setmana el comerç local treu la botiga al carrer a la platja. Una botiga al carrer que també serà de rècord per l'alta participació de comerços que hi ha. Aquest vespre s'estrena la 31a edició de l'exposició de Flors del Cera, amb més d'un centenar de plantes exposades que aporten més d'una quarantena de col·laboradors. Es pot visitar aquest vespre amb l'inauguració i una estona més, tot demà i tot diumenge. Som divendres i els divendres sempre pren més valor si cap a l'actualitat esportiva i encara més si en perspectiva hi ha l'opció de l'Escala d'assolir el liderat.
Carai.
Per què? Carai. Diumenge hi ha un l'Escala Bescanó.
Ostres!
L'Escala Bescanó. El segon contra primer. El segon juga a casa, té el primer a només 2 punts de distància. Si l'Escala guanyés aquest partit, es posa líder, plaça d'ascens directe.
Carai, a veure.
Si empaten, queda la cosa igual, i el Guíxols, si guanyés, es posaria per aquí al mig. Si l'Escala perd, molt possiblement perdria també la plaça de promoció. Per tant, aquí va mitja lliga i part de l'altra. Ahir el titular diu: l'Escala s'enfronta diumenge al líder de la categoria, el Bescanó, un partit vital d'importància pels interessos dels escalencs. la Junta fa una crida a omplir l'estadi de la Muntanya del Pastor.
Quina hora és?
A les 5 de la tarda.
Llàstima.
Ja en Joan ja li han fotut en l'aire.
Ja me l'han fotut en l'aire. Llàstima.
Oh. Escolta'm, potser s'ha de prioritzar algun moment o altre. Ja ho he fet, digues.
Ja ho he fet, vull dir, l'escala no té cap problema perquè es quedarà, on, si no perdes, queda allà on està.
Encara no, emocions, en tot cas, no empitjorarà, digues.
No empitjorarà, però els de la capital sí que està la cosa molt complicada.
Diumenge a 6:45 hi ha jornada unificada de primera divisió i el Girona s'hi juga els trumfos.
Sí, s'hi juga una part perquè si guanya... Si perd, depèn de com pot ser equip de segona divisió, depèn dels altres resultats. Si guanya, encara li queda acabar de rematar la feina, perquè encara no és segur amb el camp de l'Alavés el diumenge que ve.
Recuperem sintonia.
Per cert, crec que també hi ha un altre partit vital, que és un Viladamat-Bilcaire.
Ostres!
Per assolir la segona...
I aspira encara el Viladamat?
Sí, jo penso que encara pot desgarrapar alguna cosa. Ara no tinc la classificació, tu la trobaràs, que tens aquí el mòbil a la mà.
Molt ràpid no, perquè...
Ara jo vaig entretinguent a la d'això, mentre tu vas buscant. Vaig entretinguent a la...
El respectable.
El respectable. Doncs sí, penso, crec que és un Viladamat-Bilcaire o un Bilcaire-Viladamat, i que em penso que hi ha en joc aquesta segona plaça... o encara pot esgarrapar el Bilcaire, em penso que encara li pot esgarrapar algun punt o pot acostar-se.
Ara me surt la segona catalana.
No.
Hem d'anar a la quarta catalana.
Quarta catalana, que aquesta temporada li hem dedicat aquí, que li hem dedicat algun comentari, sobretot en aquests partits més derbis, més propers, per això, no? Perquè estaven lluitant per aquests llocs.
Sí, però... hi havia, en la jornada 32, que és la que tocaria avui, hi havia un Viladamat amb Bellcaire, dius, molt bé, però aquest partit es va jugar el dia 1 de maig.
Ah, carai.
Resultat. Viladamat 1, Bellcaire 4.
Així
1
ja està.
A 4. Això anem amb una classificació que a dia d'avui està... amb un equip que ja és matemàticament de fa dies.
Sí.
Equip pujat, és el Verges, campió indiscutible d'aquesta temporada. Segona posició ara mateix la manté el Bellcaire amb 30 partits, un més que el Medes l'Estartit, que en té 29, 57 punts. Per tant, el Medes, tercer, alcalde, quart, són els que aspiren encara o discuteixen encara la segona posició, tot i que han de guanyar el partit d'aquesta jornada per posar-se a 60 a 1 del Bellcaire. Per tant, també sembla que es va clarificant això. Dels que seguien més, és a dir, d'aquesta zona de l'Empordanet, el Bellcaire, el Bons, Viladamat, Jafre, Verges, el Verges és primer indiscutible, el Bellcaire manté l'opció encara d'ascens a la segona plaça, i estan perdent pistonada el Viladamat, que és 6è, 55 punts, per tant, a 6 de la plaça d'ascens, la segona plaça.
Ja és massa complicat.
L'Albons és 7è amb 54 punts i un partit menys, el d'aquesta jornada, per tant serien 54 i 3, 57 si guanyés.
Si
l'Albons guanyés aquest que té pendent, 57 està a 4 punts del Bellcaire.
Mentre si el Bellcaire... Bueno, el Bellcaire ja el té jugat, perquè el partit que juga, vull dir que no jugarà, descansarà.
L'Albons ara en té 7 menys que el Bellcaire. 7 menys. I un partit menys.
Un partit menys que es pot posar 4 punts.
Es pot posar 4 punts.
Que encara, doncs, vol dir que té opció, no sé com de partits quedaran...
Quedaran dos partits.
Dos partits.
Quedaran dos partits. O dues jornades.
Dues jornades.
Dues jornades, algunes de les quals ja estan fetes perquè va haver una retirada d'un equip.
Hi ha equips que els toca una jornada a descansar.
I el Jafre també ja es va despenjar ja fa dies, és desè amb 43 punts, 43 i 2 dependents, 46-49, de 49 a 61 n'hi van un grapat. El Camallera és per aquí al mig en 53, per tant, la cosa està aquí, entre el Bellcaire, Medes, Caldes.
Per la segona plaça que dona accés directe. Molt bé, doncs ens hem posat el dia. Doncs mira, és que jo el vaig veure... estava mirant el diari de Girona el dilluns, que sempre hi ha la classificació després del partit següent, i no estava posat.
Escolta'm, que això potser és més definitiu, i no ho sé entendre, és ben bé que no som... Jo no sóc periodista esportiu, i ho segueixo més com a aficionat que no pas com a periodista esportiu. Això seria el corresponent a la jornada número 32 i última. Jornada 32 i última. Esclar, si tenim en compte que és un grup de 16 equips... de 16 equips han de jugar 30 partits.
30 partits.
De 16 equips són 30 partits. 30 partits són els que ha jugat el Bellcaire, 61 punts.
Bueno, però com que se'n va... Em penso que se'n van retirar hasta dos, te diria.
Sí, haurien de ser parells, evidentment. 16 i...
Em penso que feien hasta 18 i se'n van retirar dos.
Vull dir...
Ho comprovarem.
Que en les classificacions de l'APP de la Federació Catalana de Futbol, la jornada 32 la pinten com l'última, perquè ja no hi ha la pestanya d'anar a la 33 ni a la 34. Jornada 32. Amb això voldria dir que el Bellcaire ja és equip de tercera catalana matemàticament? I jo amb aquests pèlos?
Exacte. I no s'ha...
Joan, això és un...
I no s'ha fet res? No s'ha fet un autocar pel poble per celebrar-ho?
Exacte. I no s'han sentit els petards?
Són dines.
Sisplau, no anem bé.
Què ha passat aquí?
I Ràdio L'Escala, sense haver fet un titular d'obertura, de portada, ni un programa especial?
Exacte, portant aquí els membres...
El president, el golejador, l'entrenador i les parelles respectives?
Exacte. Tant d'una banda com de Verges com de Bellcaire.
Exacte. Un cara a cara Bellcaire-Vergelità, o Vergelità-Bellcairenc.
Però esclar, aquí com que... prima també lo nostre. Ara, com tinguem lo nostre solucionat, després ja irem a mirar els veïns.
Posa'm la música,
no?
Aquí sonava a lo nuestro.
A lo nuestro.
No? Va.
Vinga, això és
Això és un incís que hem fet en aquests titulars d'una actualitat que passa, com dèiem, per l'inici de la campanya electoral, per les campanyes comercials de l'Obet, per l'exposició de flors, per l'actualitat esportiva, per la resta de punts de l'agenda d'activitats i... quan arriba el cap de setmana, pren més valor, si cal, a la previsió meteorològica.
Sí,
encara avui el president de la UET em deia muntem una botiga al carrer fantàstica, amb més participació, amb més botigues que no hi havia hagut mai. Però tu que parles sovint amb en Sergi, digue-li que m'hi pinti molts de sols i no gaire ben.
Però em penso que no...
I moment... en Sergi, que no he tingut temps de comentar-li, ens pinta això, diu... Divendres i dissabte insegurs, amb xàfecs de tarda, en canvi diumenge, marcat pel cel clar, i la tramuntana.
Tramuntana que pot arribar fins a 80 km per hora.
Per als interessos de qui muntarà parada a la platja...
Em penso que s'ha de tenir previst un plan B,
ja ho
perquè em penso que a la platja no hi estaran gaire... Bé.
Tot això a l'informatiu, just després, entrevistes de campanya. Fins ahir era precampanya, avui ja campanya. Avui comencem la ronda d'alcaldables amb Carles Carlà, alcaldable per Gent de l'Escala.
Perfecte. El sistema d'aquests que es fa per sorteig, el sistema dels que no estan a...
Els que no tenen representació plenària tenen la meitat de durada d'entrevista i s'entrevisten per ordre d'inscripció, per ordre de publicació en el BOP. Avui hi ha Carlà, dilluns hi haurà Sentís i Vall Llosera.
Perfecte.
I dimarts anar seguint l'ordre.
Ok. Molt bé, doncs aparquem la carpeta info... Per cert, ara aquests...
Per cert, és com si som amb els certs.
No, vull dir, ara que tenim coses així, els polítics, cara que van a per tot arreu, ja saps. Com hi ha eleccions, se'ls veus a per tot arreu. L'estat de l'any, busca'ls.
Tot l'any, Joan, és clar.
Imagina't que ara que estàs als aborats a la botiga al carrer venent samarretes. Samarreta groga d'esquerra, la samarreta vermella...
No ho faran pas, això.
El pin de... No?
Poder per això, deu ser per això que en Dani Espinal deia que tenim més botigues que
Exacte.
Mai. Sí, però, escolta'm, no, Joan, a la botiga al carrer de l'Obet només poden anar-hi comerços agremiats a l'Obet. Tenen carnet de l'Obet? Els partits tenen carnet de l'Obet?
Com a partit m'imagino que no, però alguns, aprofitant que alguns d'allà tenen algun comerç de l'Obet, a veure que no ho facin, diu, mira, no vindrem la botiga...
De
calces i sostens, però vinc amb la de...
De merchandising de partit.
De partit.
No és que ho venc tot l'any a la botiga, això.
Ves que no vagin també a l'exposició de flors els socialistes. Diu, aquí tenim les roses que... amb el d'allò del...
Però si no n'hi ha de socialistes en aquestes eleccions, Joan.
Més o menys, ja sabem la tendència. Bé. Compromís que hauria de portar. Rosa, no?
Doncs, clar. Va,
roses vermelles, no?
Digue-li així.
Després que te vinguin a Esquerra i...
Joan.
I gent de l'Escala que te portin alguna planta color groc, no?
Joan, anem pel sorteig.
Vinga, anem pel sorteig.
Que si no ens posem en uns jardinets...
Exacte, estem posant uns jardins que... que no són els nostres. Vinga, anem amb el sorteig, sintonia, i expliquem-los avui a la nostra estimada audiència què s'emportaran.
Avui hi va una pizza. Pizza Pazza, pizzeria al passeig de Riells. Com cada divendres. Pizza Pazza. Sí, una pizza.
Una pizza per emportar.
O una pazza.
Oh, jo soc més de pizza.
No, jo pazza.
Jo de pizza. Pazza. Però per menjar a casa.
No, allà.
Per emportar.
A la terrassa.
No, per emportar.
No, allà. Poc que podem menjar junts, tu i jo.
No, ja ho veig, No. Mamma mia.
Escolta'm, tenim 12 números a la bossa. Des de la Fina, en Xico, la Montserrat, en Francesc, la Manolita, la Dolors, en Ramon, la Teresa, en Miquel, en Salvador, l'Antoni i en Josep, dels quals borrarem algun.
Qui descartem?
Descartem el número 2, que va guanyar els croissants. Descartem el número 5, que va guanyar la loteria. Descartem el número 12, que va guanyar la pizza la setmana, fa dues setmanes, per tant, encara està, la setmana passada, no, fa dues setmanes, per tant, encara està en carència, i la resta em sembla que són tots correctes.
De l'1 al...
De l'1 al 11, doncs.
De l'1 al 11. Vinga, excepte aquests tres números que hem dit.
Hem dit que ni el 3, ni el 5, ni el 12, però el 12 ja no li posem.
El 3 m'has dit, el 2?
El 3.
3, val.
3, 5, 3, tots menys el 3 i el 5. Val. El 3 és el de la Montserrat, que va guanyar ahir, el 5 és el de la Manolita, que va guanyar abans d'ahir.
Vale.
Que rodi, doncs.
Que rodi.
Stop.
Stop. El número 4.
El número 4 és el d'en Francesc Callol. Francesc Callol té una pizza per emportar. A pizzeria Pizza Pazza. I tenim dues entrades per anar a veure Muert en el Nilo demà dissabte a l'Espai Ter de Tarruella. Muert en el Nilo, el que se'l disputen la Rosa i l'Anna. Hauríem de sortejar-ho, perquè només tenim una entrada doble i prou.
Molt bé.
Que rodi. Hem dit de l'1 al 2, eh?
De l'1 al 2.
O l'1 o el 2.
No pot ser a mitja entrada per cada un, així se'ls fan contentes.
Si
no, que es posin d'acord, elles.
Exacte, ja que s'entenguin, que es truquin i que s'ho diguin. I que rodi i stop.
Stop. El número 1.
El número 1 és el de la Rosa. El de la Rosa Reverter i... I no sé, Rosa Reverter. El de la Rosa en Reverter. Aquí està dit, doncs, tot el peixat és venut. Pescat.
Doncs molt bé.
Saps què vull dir?
Posem els comptadors a zero.
Doncs vinga.
Ja per la setmana vinent, en principi, si no hi ha canvis, amb els mateixos premis, exceptuant aquest últim que no serà, perquè ja... Aquest es gasta de tant en tant i ara ja l'hem gastat, no?
Ah, exacte.
Fins al proper espectacle.
Ves que no n'hi posem algun altre.
Exacte.
Campanya que escolteu per ràdio, campanya que regalarem dues entrades, si voleu.
Exacte. Molt bé, Abel, deixem anar fins a la redacció, perquè t'esperem al punt de la una.
Va, doncs, fins a la una.
El més calent a l'Aigüera.
Molt bé, doncs ja hem conegut el guanyador, Francesc Callol, que s'emporta aquesta pizza de pizzeria, per gentilesa, de Pizza Pazza, del Riells, aquestes pizzas per emportar. Què us haig d'explicar, jo? Els que n'heu provat ja ho sabeu, i els que no, doncs apropeu-vos-hi, perquè són pizzas que valen la pena sempre. Des de fa molts anys, Pizza Pazza al Riells. I també des de fa uns quants anys també regalant pizzas als nostres oients que ens segueixen cada dia aquí a Ràdio L'Escala, cada dia també, perquè no és de dilluns a divendres al magazín, sinó també caps de setmana amb les programacions que fem, les programacions musicals, també les que arriben a través de la xarxa. I ara sí que en tot això anem a posar-hi música. Aquesta vegada ens anem amb una de les últimes cançons d'Álvaro Soler, serà un èxit com totes les que va fent. Aquesta es titula La Libertat.
Las cuatro paredes de nuestro hogar no eran suficientes para aguantar. Llevábamos dentro algo más, picaba la curiosidad. Las cuatro paredes cayeron ya. Nos fuimos a buscar un mundo más.
Libertat, ell és Álvaro Soler, autor de cançons com Bajo el mismo sol, com Sofía, aquestes cançons que tant i tant s'han escoltat, inclús les cançons d'estiu, d'aquelles que a tota hora els anàvem escoltant. Ara amb La Libertat. 12 i 22 minuts, continuem aquí el més calent a l'Aigüera i ho fem amb l'agenda.
Vicenç Assessoria, assessoria d'empreses, fiscal, comptable i financera, a l'Avinguda Girona 34. Vicenç Assessoria els ofereix l'agenda d'activitats culturals.
I destaquem de l'agenda d'activitats culturals, començant per avui divendres, dues de les activitats, una és les presentacions que es van fent de candidatures a la candidatura de Progrés, presentació de la llista i el programa electoral de Víctor Puga, serà a la sala polivalent a 8:45 del vespre. Una mitja hora abans es farà la inauguració de l'exposició de flors del CER, aquesta activitat ja en el calendari anual, i que les podrà visitar aquestes flors fins al dia 12 de maig. Passem a dissabte, dia 11, a les 4 de la tarda, hi ha la jornada de portes obertes del Club Nàutic L'Escala amb l'AMPA de l'Escola L'Escolapi. Amb pàdel, surf per nens a partir de 8 anys, amb vela a partir de 4 anys, amb caiac a partir de 7 anys. El preu de l'activitat és de 5 euros per persona, amb el berenar inclòs. Els beneficis es destinaran als alumnes que el proper curs facin 6è per poder participar al programa Esport en Blau. També destaquem per al mateix dissabte l'activitat Vine a conèixer les nostres infusions al Parc de les Olors de l'Escala. Aquesta activitat començarà a 6:15 de la tarda, al mateix Parc de les Olors. I per diumenge, a destacar a les Noces d'Or i Argent 2019, a partir de 11:15, amb la missa que es fa a l'església de Sant Pere, l'església parroquial de l'Escala, i després els que hi participen, els que facin 50 i 25 anys de casat, es van a fer un àpat per celebrar aquesta diada tan especial per matrimonis, que no fa falta que siguin de l'Escala, tant escalencs com fora de l'Escala, que s'hi vulguin apuntar, inclús que alguns no s'hagin casat per l'Església, també hi poden participar, que s'hagin casat per el civil. Tot això diumenge a 11:45. Molt bé. Doncs aquestes són el que destaquem dintre de l'agenda d'activitats culturals. Ja saben que l'agenda més completa es podrà seguir dins l'informatiu de la Una.
El més calent a l'Aigüera.
I amb aquesta sintonia anem amb una de, també de les seccions de cada divendres, una secció setmanal que només la fem aquest dia, tot i que fa temps, el temps que jo començava en aquest magazín, la fèiem cada dia juntament amb en Josep Palma, que el rentaplats, hi havia més plats, més coses que explicàvem, ara tan sols en posem 5 i aquesta secció doncs, que no l'hem volgut arraconar d'aquí al més calent a l'Aigüera, reconvertir-la en aquest rentaplats setmanal. Bé, començarem per la paraula d'aquests 5 plats, la paraula, el número, el protagonista, que és el noi i la noia, la bona notícia, que és l'anxovi, la no tan dolenta, la vaca tremolosa. Començarem per la paraula campanya, aquesta campanya que ha començat aquest vespre, la campanya electoral amb clàssica enganxada de cartells, no per tots els partits, alguns ho faran avui i altres simplement no ho faran. Doncs comença ja el compte enrere per l'Ajuntament, les eleccions a l'Ajuntament de l'Escala, aquestes eleccions municipals, que són unes eleccions que cada lloc els viu de la seva manera particular, sobretot perquè són unes eleccions que sempre es diu que es vota més a les persones que pas a les cicles polítiques, tot i que encara podem trobar gent que no ho veu així, sinó que pot ser aquella persona li agrada, però no li agrada pel partit que representi, això a vegades li costa, perquè un sempre ha votat a dreta, l'altre sempre ha votat a esquerra, l'altre sempre ha votat socialistes, trobaríem opinions per tot arreu, però bé. La campanya que ha començat, i aquesta és la paraula. El número és el 100, el 100, que són les històries del córrer. Dintre dels actes que hi va haver-hi per la Marató d'Empúries, una era la presentació d'aquest llibre de Xavier Bonastre, que presenta aquestes 100 històries del córrer. Xavier Bonastre, periodista de TV3, que també és un apassionat de carreres populars. I en aquest llibre doncs, parla de la seva experiència com a corredor. Número 100. I el noi i la noia és la Margarida Casa Coberta. Es presentava a la càtedra Víctor Català d'Estudis sobre el modernisme a l'Escala. I la directora d'aquesta càtedra serà Margarida Casa Coberta. I la iniciativa sorgeix d'un conveni entre la Universitat de Girona i de l'Ajuntament. L'anxova, per aquest grup de voluntaris que en recullen taps, que a casa han recollit taps de plàstic, més amb els que han recollit, la xifra puja a 3.800 euros que han entregat a diferents associacions i entitats solidàries. A partir d'ara i col·laborarà la Cursa de la Dona, que engega campanya de recollida. Els diners es destinaran als nens afectats per la distròfia muscular. Doncs per aquests voluntaris i també per els que organitzen la Cursa de la Dona, la nostra anxova, la nostra bona notícia. I ja ho deia ahir, el desconeixement que personalment tenia de que encara es fessin aquestes recollides de taps de plàstic. A partir d'ara, doncs, amb solidaritat, faré com havia fet aquella vegada amb aquell nen que demanàvem per tenir una cadira de rodes, aquest nen de l'Escala, que Déu-n'hi-do el que es va arribar a recollir, i com que veiem que això encara continua, doncs no costa res separar els plàstics de les begudes, que aquests plàstics que serveixin almenys per una causa. I aquesta vegada, doncs, solidaris amb aquests diners de la Cursa de la Dona o més coses que es facin. I també des d'aquí fent la crida als escalencs que ens estiguin escoltant també perquè guardin els taps d'aquestes begudes de plàstic i que sigui una manera de col·laborar, de posar un granet de sorra per causes solidaris que bé valen la pena. Com dèiem, la Cursa de la Dona els destinarà als nens afectats per distròfia muscular de Duchenne. Bé, i acabem amb la vaca tremolosa, com sempre. I una setmana més, sempre, aquestes persones que tenen els nostres presos a la presó i també els atenen exiliats. Des d'aquí sempre els hi donem aquesta vaca tremolosa. I els hi continuarem donant fins que tot això no canvi. Bé, i amb aquest plat hem acabat aquest rentaplats setmanals. Recordem que la paraula era campanya per l'inici de la campanya electoral de les eleccions municipals. El número era 100, que eren les històries de córrer, aquest llibre que presentava Xavier Bonostre, periodista de TV3, com un acte previ de la Marató d'Empúries. Margarida Casacoberta, que serà la directora de la càtedra Víctor Català, com noi, que cas noia, i l'anxova per al grup de voluntaris que recullen aquests taps de plàstic amb una recollida que han aconseguit 3.800 euros per entregar a diferents associacions i entitats solidàries. I la vaca tremolosa, doncs, com sempre, els que tenen encara els nostres presos a la presó o els que els atenen a l'exili. Molt bé, doncs aquesta era la secció d'avui. La secció d'avui, els plats que embrutíem, doncs els posem ja en el nostre rentaplats, els netegem, i la setmana que ve els tornarem a embrutir, així virtualment, amb aquestes notícies de l'informatiu.
El més calent a l'Aigüera.
I continuem aquí el més calent a l'Aigüera. Després del rentaplats ens anem a viatjar. El divendres és un dels viatges que fem arreu del territori català. Ens agrada anar als pobles, diferents pobles de Catalunya, siguin de la comarca que siguin, i que ens expliquin quin és el motiu, per què aquella població es coneix el seu nom d'aquella manera, perquè es diu així. Tots els noms tenen una història, i en aquí la secció Topònims des de la xarxa ens ho expliquen avui. Anem fins a Sant Celoni, perquè ens diguin, ens expliquin de què ve Sant Celoni.
Topònims.
Sant Martí de Partagàs va ser la primera església parroquial de Sant Celoni quan el nucli urbà encara no estava format. Precisament així és com s'anomenava el municipi aleshores, Partagàs, de l'afluent de la Tordera que passa a prop de la capella. Qui ens en dona més detalls és l'historiador i tècnic de cultura Josep Maria Abril.
Si busquéssim amb un suposat guia turística de l'any 1000, no trobaríem pas el nom de Sant Celoni, sinó que trobaríem Partagàs o Sant Martí de Partagàs. Els senyors del Montseny, que eren els senyors d'aquest territori de Partagàs, com que van veure que no es formava el poble, van construir una capella dedicada a Sant Celdoni al costat del camí ral.
La primera documentació la trobem l'any 1088. Va ser al voltant d'aquesta capella quan aleshores es va formar el poble afavorit per la situació privilegiada a mig camí entre Girona i Barcelona.
Els hostals, els ferrers, la gent que donava servei a tota la gent que passava pel camí, i més endavant aquest nucli es va fortificar amb el que en diem la força o muralla medieval.
El gentilici també ha canviat. Ara se'ls diu salonins, i anteriorment eren Sant Celonins.
Bé, doncs aquesta era la història del municipi de Sant Celoni. Ens han explicat des de la xarxa com cada setmana, més ben dit cada divendres, sempre coneixem el topònim, l'origen, la història d'un municipi. Molt bé, continuem i ens anem. Ens anem ara fins a la taverna, una de les seccions que fem també cada divendres per donar a conèixer el que és aquest gènere musical, conèixer l'habanera i el cant de taverna, amb els sons de taverna. I avui anem amb una de les veus femenines importants d'aquest gènere musical, com és Neus Mar, que ens porta aquesta Aigua de Flors.
Ara us he d'explicar. Bueno, doncs mira, de moment, el primer que s'ha de fer és agafar el bròquil.
Bé, doncs aquest no era l'àudio que volíem escoltar. Mirarem si ho podem recuperar més endavant. I, de moment, el que sí que farem doncs, és escoltar una altra d'aquestes cançons, aquestes novetats, i és el grup Amaral, amb aquest tema que diu Mares igual que tu.
Ai, mares de bruma i mares de luz, mares que me inundan, són igual que tu. mares de peligro que nos hacen sentir vivos, mares locos, mares puros, mares cálidos. Igual que tú, igual que tú, mares igual que tú. Igual que tú, igual que tú, mares igual que tú. Igual que van y vienen. Distintos mares son el mismo en realidad, desde las Malvinas hasta Gibraltar. Mares tan profundos como tu mirada, mares en calma.
Mares en calma.
Igual que tú, igual que tú, mares igual que tú. Igual que tú, igual que tú, mares igual que tú. Igual que van y vienen las mareas, y las olas van comiéndose la arena, todos los mares de la tierra son igual que tú. Igual que un río.
El més calent a l'Aigüera.
Bé, doncs, un petit error a l'hora d'escoltar l'àudio dels Sons de Taverna, que el recuperarem ja per la setmana que ve, la mateixa cançó, aquesta Aigua de Flors, un dels treballs discogràfics que va fer la cantant Neus Mar, i volíem escoltar aquesta cançó que ens portava la cantant palafrugellenca, però el deixarem per la setmana que ve, perquè ja estem a davant de les portes del nostre cinema paradís, i que hem de fer, com estem davant del cinema, i hem d'entrar-hi, podem pescar al carrer. I com sempre, com hi entrem a dins, hi trobem en Jordi Horno, amb tots els preparatius perquè la sessió d'avui surti la mar de bé. Jordi Horno, bon dia, bona hora, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Molt bé, doncs, entrats en aquest cinema, el que fem és parlar de cine. I avui m'agradaria parlar d'un tema, arrel de que avui una de les estrenes importants és d'un còmic passat a humà. Vaig bé, no?
Bueno, passat és...
A carn i os.
No, és una barreja. Ah, bueno, aquí, aviam. És que n'hi ha... De quin còmic me parles?
De
Pokémon?
De Pokémon?
Ah, Pokémon. No, és que, clar, també hi ha No, la setmana que ve n'hi ha una que també és l'estrena d'un còmic basat a
cinema. Carniós, no?
Però aquest no sempre es va estrenar amb personatges reals. Bueno, el Pokémon és una barreja d'acció real i Pokémons. O sigui, els Pokémons continuen siguent personatges animats. El que passa és que barregen aquests personatges animats protagonistes d'aquestes històries que es van fer famoses amb els videojocs de Nintendo, em sembla que era,
sí.
I que anys després, no fa pas molt, es va fer famosa el Pokémon Go, que la gent anava pel carrer amb el mòbil, doncs veien els Pokémons com...
Sí,
doncs, si fem un mix d'això, la pel·lícula ens surt, això, la pel·lícula que aquesta setmana s'estrena, que és amb un futur... en una ciutat conviuen els Pokémons i els humans, que sense necessitat d'anar amb el mòbil, doncs es veuen una mena de com aquella pel·lícula de fa forces anys, Quien engañó a Roger Rabbit,
sí.
Que va ser...
Aquesta va ser la primera, penso. Després va venir l'altra de Michael Jordan.
Exacte, després va venir la de
Jam. Convivien humans
amb... La de Jam, que sí. Era la dels personatges...
Slam Jam, una cosa així, sí, deia, potser?
Sí, i que allà, doncs, també convivien els dibuixos animats famosos de la Warner Bros,
sí.
D'en Bugs Bunny, sí. I que convivien amb jugadors de bàsquet i tal. Però la que va trencar una mica els motlles va ser Quien engañó a Roger Rabbit,
on
hi havia aquesta convivència d'animació amb personatges reals. Evidentment, després ja se n'han anat a fer moltes d'altres, inclús hi han hagut comentaris d'actors que deien que els feia gràcia estar interpretant i estan actuant amb un drap al costat, perquè el drap aquell llavors era substituït digitalment per el ninot animat. Però bé, sí, evidentment, tens raó, en aquesta versió animado-humana o humano-animada dels Pokémon, amb el detectiu Pikachu com a protagonista i doncs el seu jove acompanyant, a qui ajudarà a trobar el seu pare, que ha desaparegut d'una manera misteriosa. Aquesta, doncs sí, és una de les estrenes, podríem dir, importants de la setmana.
Sí, sí, sí. Bueno, hem vist que això, que el còmic ha passat... primer ha passat al cinema en format còmic i després s'ha passat en format carn i ossos. Tinc aquí una pel·lícula que, per exemple, seria Mortadelo i Filemón. No? Mortadelo i Filemón l'hem vist en format còmic i
sí,
després en format humà.
Però el pas de pel·lícules que primer van ser contes, còmics, novel·les gràfiques, passades a dibuixos animats a la pantalla i després passades a personatges reals, això ja és una cosa que ara Disney ho està aprofitant al màxim. Està fent totes o gairebé totes les seves pel·lícules que van ser grans èxits amb animació, ara els estan passant a versions amb personatges reals.
Si vol dir que veurem en Bambi amb carn i ossos?
De moment... De moment arribarà el Rei León. El Rei León s'està venent, i dic això, que s'està venent com una pel·lícula que és la versió d'animació amb acció real. No és ben bé veritat. El que passa és que la versió d'animació que ara s'estrena està feta amb aquest sistema d'animació que gairebé... dona la impressió de que els actors, els animals que hi surten són reals. Per tant, qui te diu que podria fer-se Bambi perfectament?
Uh-huh.
Perquè es va fer el Llibre de la Selva i la majoria dels animals que allà hi surten també són animats.
Uh-huh.
I el Rei León gairebé tota és amb animació. El que passa és que l'animació de Disney clàssica ara l'han substituït per aquesta animació que se'n diu Real D, que és amb un format de digital gairebé real i gairebé com si fossin personatges reals.
El pas al revés, el faran? Per exemple, cas de Mary Poppins. T'imagines Mary Poppins en còmic pel cine? Perquè Mary Poppins l'hem vist sempre en carn i os.
Sí, perquè Mary Poppins ja la primera versió que va fer Disney ja no la va fer animada, sinó que ja la va fer en personatges reals.
Sí, sí.
Jo, em sembla que ara la tendència és aquesta.
És aquesta, però no és la tendència de dibuix, com que això van fer-ho, diguem així, en carn i os, en personatge real, doncs fem-ho ara en dibuixos animats, aviam què tal seria. També estaria bé. No?
Mira, hi ha una pel·lícula japonesa que se n'han fet dos parts, que va de zombis. És un tren... la primera és amb acció real i parla d'un tren a sopant o alguna cosa així. I llavors la segona part és la preqüela d'aquella pel·lícula i és amb animació. Uh-huh. O sigui, no és que sigui una nova versió d'aquella pel·lícula amb animació, sinó que la preqüela d'aquella pel·lícula, doncs la van fer amb animació. En fi, això, Vita, depèn de com l'estudi del mercat funcioni. Ara, la tendència és aquesta. Portar a la pantalla pel·lícules animades, i la prova està que Disney aquest any, no sé si en porta 3 o en porta 4, que al llarg de l'any s'estrenaran amb acció real. La saga de les galàxies també ha tingut els seus episodis, o els seus interepisodis, per dir-ho d'alguna manera, amb animació. Per tant, hem tingut pel·lícules o capítols de la saga de les galàxies que estan intercalades entre els episodis clàssics que hem vist en el cinema, i alguns d'ells s'han fet amb animació. Mm. Per tant, la barreja d'animació i acció real d'una saga concreta ja s'ha fet, però tu el que em preguntes és si la mateixa història que ara ja s'ha fet amb acció real es retrocedeixi o es passi a animació. Doncs pues mira, dependrà molt.
En el cas que s'acorria Mary Poppins, sí, perquè sí. La vam viure ja...
Sí, perquè
la vam veure amb animació.
No, Mary Poppins ja es va estrenar directament amb personatges reals.
Uh-huh. I una de les de les sèries que jo recordo, tu me corregiràs, però això, és que jo me recordo, que jo havia vist pel·lícules amb dibuixos animats a la vegada que també es feien amb personatges reals, com era la de Tintín. Jo recordo veure Tintín en pel·lícula i Tintín ja amb personatges reals.
Exacte, Tintín.
Però a la mateixa època, no? De dir primer les còmiques i després ja les reals, no? Sinó
bueno,
compaginar-ho.
Sí, i és que, per exemple, Tintín... quan s'havien fet alguns capítols de televisió o en pantalla amb animació, i Steven Spielberg després va fer la pel·lícula amb pseudoacció real, perquè era aquell sistema que es fa la pel·lícula sencera amb personatges reals i després es digitalitzen. Mm-hmm. És una manera molt curiosa de fer pel·lícula. Però en aquest aspecte també podríem posar-hi el que m'has comentat abans de Mortadelo i Filemón.
Sí.
Mortadelo i Filemón ha anat alternant,
també,
alternant les pel·lícules animades d'aquests dos personatges amb les pel·lícules amb acció real d'aquests dos personatges. Per tant, jo m'imagino que qui té els drets, i la distribuïdora i la productora, i en el moment en què es decideixen a tirar endavant la pel·lícula amb acció real o amb animació, doncs a vegades també depèn de la dificultat de la producció, de si el que ells et volen explicar és més fàcil entendre-ho amb imatges fetes amb animació que amb acció real. Noi, els camins del senyor són inescrutables.
Exacte. Molt bé. Doncs avui els còmics, arrel d'aquesta pel·lícula que s'estrena, que de fet ja l'hem comentat, no sé si hem de dir alguna cosa més, o si no, si et sembla bé, Jordi, ja passem a les altres estrenes que tenim per aquesta
només
setmana.
Només un petit comentari, que fa un parell de setmanes es va estrenar una pel·lícula sobre en Luis Buñuel, sobre quan va treballar a les Urdes per fer aquell, aquell documental.
Sí, recordo.
Bé, per què aquesta història no s'ha fet amb personatges reals? I no? Pues, perquè ja hi havia un còmic, una novel·la gràfica, que es va escriure a partir d'aquesta història. Llavors, com que han agafat com a base aquesta novel·la gràfica, doncs l'han convertit, han traslladat els dibuixos de la novel·la gràfica al cinema. No va passar així amb 300, que també és una novel·la gràfica, i la varen passar al cinema amb personatges reals. Veus com...
Sí, cadascú...
Però bé, és una decisió que depèn molt del moment i de qui l'ha de prendre, que en principi és el cel qui posa els calés.
Qui paga mare, ja se sap. Exacte.
Bueno, doncs no sé si t'he deixat satisfet amb el teu dubte del dia.
No.
Ja
sí,
podríem dir la dubte del dia.
El dubte del dia, exacte.
No. Bueno, doncs anem per feina.
Vinga.
Què tenim aquesta setmana?
Perfecte.
Bueno, doncs ja hem comentat el Pokémon, sí. Pokémon Detectiu Pikachu, una comèdia d'aventura i acció, doncs protagonitzada per aquest Pokémon, en un món en què conviuen doncs els Pokémons i els humans, una barreja del que va sortir molt famós Pokémon Go, que la gent anava amb el mòbil i veia els Pikachus, els Pokémons pel carrer. I els havien d'anar capturant.
Sí. Ara això sembla que ja ha passat. Però va haver una època que era tremendo.
No estic massa ficat.
No he sentit a parlar més, però va haver una època que...
Bueno, això és com tot. Deu conviure ja amb tots aquests videojocs que hi ha pels mòbils i que, com que no saps quan veus a la gent mirant a terra, cap al carrer, que, bueno, miren a terra, sí que miren a terra, que tenen el mòbil a davant, sí. No saps si en aquell moment estan o llegint algun missatge o és que estan buscant algun Pokémon.
Algun dia te preguntaràs, quan tinguis un mòbil, això també serveix per trucar?
Sí.
I acabar de tot.
Sí, quan te'l vas... La primera vegada, sobretot, que te'l canvies... Fem un parèntesi. La primera vegada que te'l canvies i vas encara amb el del Juràssic,
sí.
I te diu, ostres, aquí, invita'm i anem aquest, que fa això, fa això. I jo, la teva pregunta, diu, bueno, i com es fa per trucar?
Exacte.
Perquè, clar, si ja estan tantes coses que fa, però per trucar... No, trucar és molt senzill, aquí té el telèfon obert de despenjar i vermell per penjar.
Està, això és el principal.
Molt bé, doncs vinga,
continuem.
Aquesta setmana tenim una mica de tot. Una mica de tot. I tenim un altre western.
Carai!
Mira, sí.
Està bé.
Te'n recordes que fa un parell de setmanes et vaig dir que feia molt temps que anava
aquesta setmana? Sí, que en els westerns no hi havia maneres.
Doncs mira, n'hi ha un altre. I aquest també té un repartiment força potent, En John C. Reilly, que és l'actor que interpretava a l'Oliver Hardy, a Gordo i el Flaco, en Joaquin Phoenix i en Jake Gyllenhaal. Aquí, doncs, la pel·lícula va de dos germans, que la pel·lícula es titula Los Hermanos Sisters.
Carai.
Sí, mira, inclús en la pel·lícula hi ha un moment en què fan conya amb aquest cognom, perquè clar, són dos germans, però que es diuen hermanes.
Hermanes.
Bé, és una producció europea, aquesta vegada no és nord-americana, sinó que és europea, i ens trasllada la febre de l'or, doncs, de l'oest americà, i que, doncs, hi ha dos pistolers que interpreten en John C. Reilly i en Joaquin Phoenix, que reben un encàrrec perquè, doncs, amb aquesta febre de l'or hi ha un químic que ha descobert un sistema que fa que es pugui trobar or de manera infal·lible. I, clar, hi ha tota una sèrie de personatges que tenen una sèrie d'interessos, uns que això funcioni i d'altres que no. I aquests dos pistolers es trobaran al mig d'aquesta aventura. Per tant, un altre western que arriba a les pantalles aquesta setmana. Llavors també arriba una pel·lícula de gènere històric. Recordes que vam parlar dies enrere de Vitòria, aquella pel·lícula on tu vas dir que arrel d'aquells fets...
Sí, en Lluís Llach va escriure...
Doncs ara n'arriba una que ens trasllada al 1819, on a la ciutat de Manchester hi va haver-hi un moviment obrer però de caràcter relativament pacífic, i la càrrega de l'exèrcit, bueno, de les forces britàniques sobre aquests manifestants, doncs també va provocar una massacre. La pel·lícula es titula La tragèdia de Peterloo, i el Mike Leake, un prestigiós director britànic, doncs és l'encarregat de dirigir-la. I ara ja anem per altres títols. Una pel·lícula que té un títol curiós, que és De la Índia a París en un armario de Ikea.
Carai.
Sí, això és una versió d'una novel·la supervendes d'un escritor que es diu Romain Puertolas, i que doncs ens parla, toca el tema de la immigració d'una manera que ens la podríem agafar simpàtica, sobre aquest fakir que doncs a partir d'una sèrie d'aconteixements doncs desitja viatjar a París, i els seus problemes doncs no paren de créixer, i no se li acut res més que intentar viatjar dins d'un moble d'aquesta fàbrica, bueno, dins de l'embalatge, per dir-ho d'alguna manera, perquè clar, el moble d'Ikea te l'has de muntar tu, però l'embalatge doncs, aquest se'ls va enginyar per viatjar aquí.
El que no sabem és si Ikea és un dels patrocinadors de la pel·lícula.
Home, empleats en surten. Ah. Amb la jaqueta d'Ikea surten.
Així es podria ser.
Sí.
Ikea hi té alguna cosa a veure.
La pel·lícula és de nacionalitat franco-belga, però com que Ikea és tan internacional,
sí, suposo
que alguna cosa hi té a veure. Llavors, bueno, el suspens amb tocs així de terror psicològic, el tenim en Compulsió. És una història d'infidelitats i sospites, ambientada en un lloc força apartat del centre urbà, i on doncs, les comunicacions, sobretot les per telèfon avui dia, que el mòbil sembla ser que és rar trobar un lloc on no hi hagi cobertura, doncs aquí és el que passa. I això doncs, es van produint una sèrie d'esdeveniments que complicaran cada vegada més la història dels protagonistes. La producció és espanyola i la dirigeix l'Àngel González. Una acció on Espanya hi té a veure és Enterrados, que és una coproducció amb Argentina, dirigida per Joaquín Furriel i... protagonitzada per Joaquín Furriel i Candela Peña, i dirigits per Luis Trapiello. Això és una història d'uns miners que queden enterrats a la mina a causa d'un desprendiment, i bé, la seva situació es va complicant per moments perquè veuen que les seves opcions de rescat doncs es van quedant cada vegada més reduïda. La comèdia la tenim amb Timadores compulsives. Això és una versió d'una pel·lícula de l'any 1988 que va dirigir Frank Oz, i que ara doncs en fan la versió femenina. Aquesta versió femenina la protagonitzen Rebel Wilson i Anne Hathaway. No cal dir doncs que aquestes dues timadores són dos personatges totalment antagònics, en el sentit de diferents, en el sentit de que una és sofisticada i elegant i l'altra és basta, per dir-ho d'una manera, no? La Hathaway és la sofisticada i la Rebel Wilson és la més basta.
En versió, ho dic així de memòria, és que me sona una, en versió masculina i sortia Michael Caine?
Michael Caine.
Michael Caine, sí. Ja sé quina era, sí.
Sí. Doncs aquí, aquestes dues estimadores es coneixeran, i a partir d'aquí, doncs, aunaran forces per intentar estafar el màxim de milionaris incauts que vagin trobant pel seu camí. Llavors tenim una altra pel·lícula que també és de producció francesa, que és Vivir de prisa, amar despacio, que és una comèdia dramàtica romàntica de caire homosexual, on ens parla doncs de la relació de dos joves que han de superar doncs no poques dificultats, entre altres doncs en el món en el moment en què viuen, perquè ara ens sembla que això és molt, molt senzill, però a finals dels 80, principis dels 90, tampoc és que fos una cosa massa obertament proclamada. I això és el que ens explica aquesta pel·lícula. Mm-hmm.